Déu-n'hi-do, arribant ja a la darrera hora d'aquest programa d'avui dilluns, dia 20 d'abril, són les 12:17 ara mateix i tenim aquí el Batle. Tomeu Cifre, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Bé, Tomeu, anem a fer un repàs de com ha anat el cap de setmana, amb quina situació ens trobem. Sé que abans de venir aquí has anat a un centre de salut, no pas, sí, nosaltres bueno, fins demà no tindrem en Alejandra. Com estem?
A veure, de moment hi ha tranquil·litat. Nosaltres hem fet una petició a través d'un centre de salut de poder fer un test ja massius a l'hotel de la residència per tranquil·litat tant de treballadors com de propis... el propi resident i sobretot també per als seus familiars, i mirarem en tot d'una que hi ha 20 tests que se fan a les residències on hi ha afectats, que no és el nostre cas, que també se'n puguin fer a les d'aquí. Després també bueno, estem un poquet controlant com va l'evolució. Sabíem que hi havia un afectat més a Pollença, de moment està evolucionant bé a l'Hospital d'Inca, i els seus familiars que estan en quarantena també estan en bon estat. Per tant, les notícies amb aquest aspecte són bones, no? I se tracta, doncs, de no baixar la guàrdia. Els supos que ja rebran directrius de que ara en un possible inici de desconfinament, de com se podran anar fent totes les assistències, el que són les visites, urgències, etc. I nosaltres, doncs, seguir col·laborant a los centres de salut en tots els aspectes. Ara també l'Ajuntament adquirirà dues màquines de desinfecció de zona per poder ja anar passant de tots els vehicles municipals, bàsicament pues, vehicles de FEMS, de Brigada, també els hem oferit en UPAC una vegada més, és veritat que van tenir col·laboracions que són d'agrair, en aquest cas de Sambi, però com que l'assumpte també va pel llarg, pues, volen donar aquesta col·laboració i anar organitzant un poc aquesta darrera setmana de confinament total, i ara sobretot pendents de com evolucionarà les notícies que varen arribar ahir i després ahir del govern central de, a partir de dia 26, crec que és, pues, l'inici, o 27, l'inici del desconfinament parcial. Bàsicament la notícia que tenim és només dos infants, però ens agradaria saber un poquet la lletra petita. Avui estàvem xalant amb les bales, perquè clar, si s'han de complir unes distàncies, pot saber primer de tot el tema de parts infantils, què farem i què no farem, perquè si se poden obrir, sobretot de Pollença, que és molt ampli, podria tenir un ràtios de lots per metre quadrat relativament elevat, veurem si això és possible. Si és possible, quines mesures s'hauran de practicar després a nivell de desinfecció, que això ens correspon a nosaltres, i neteja, horaris i precaucions. Després també saber un poc les instal·lacions esportives exteriors, què passarà, o sigui, no, bàsicament les instal·lacions interiors i a nivell de vestuaris i això no, però saber si està permès a la pràctica d'esport o d'exercici, pot saber si potser podrem obrir les instal·lacions esportives de les pistes d'atletisme, etc. I tot això jo crec que...
No ha arribat encara aquest tipus de destruccions.
Claro, encara no mos ha arribat res, però clar, després ja no volem, vull dir, ja anem un poquet en previsió de veurem què passarà aquests dies per anar prevenguts, que no mos agafin diumenge que surt un nou decret a darrera hora i dilluns ho havien de posar en marxa. A dir, avui ha tornat a començar el curs escolar, per entendre'ns, perquè hi havia vacances, tot i que les vacances són molt, molt relatives aquests dies, i nosaltres volem que aquest estat de desconfinament inicial pues no mos agafi desprevenguts. Tenim la sensació de que més o manco d'impollença a nivell sanitari pot s'ha fet tot bé. Continuarem també les desinfeccions massives per part de tots els col·laboradors a nivell de carrers, veurem un poc com va la meteorologia, perquè clar, si lògicament si dona mal temps com ha estat aquesta setmana, pues, no se pot fer, tot d'una que torni a venir un anticicló i doni bon temps, tornen a reiniciar aquestes desinfeccions. I se tracta això, un poc de reordenar, continuant reordenant els serveis municipals, com ara heu vist aquí, bueno, hem vist nosaltres aquí de fora, estan ja fent tot el que és la part de menjador social per poder tenir emmagatzemat tots els productes, des del punt de vista de repartir aquests aliments a Pollença, en el port de Pollença farem exactament el mateix també, i ho habilitam a la zona de lo que era la sala de reunions que entenem de la residència. Per tant, aquí ja estan col·locant tot i hi haurà dies que se vagin de repartir aliments, ja destinam funcionarà municipal més perquè les de servei social per van més saturades, i si tot va bé també demà ja quedarà publicada la convocatòria per un tema de serveis socials de les places, més generar un bolsí, per tant que també ja pugui anar el més ràpid possible, i també pues, estan rebent moltes donacions de particulars, partits polítics, associacions, etc., per canalitzar-ho a través de serveis socials, o sigui, que se puguin destinar un dobbers o uns aliments directament. El millor és que ja puguin fer la compra directament ja per serveis socials, per tal de que se pugui donar aquesta sortida en un producte.
En quant al desconfinament dels infants, el mateix dissabte o diumenge circulava, no, suposo que tot hagués arribat també per WhatsApp, la proposta de la Generalitat de Catalunya, aquesta sortida al carrer d'infants i adolescents, amb franges horàries, quan se podrà sortir. Clar, molta gent això ja s'ho ha fet seu, diguem que aquí serà igual, però encara no ho sabem en això, no?
No ho sabem, i veurem un poquet com va. Clar, a nosaltres ens agradaria molt ja aquesta previsió, però també entenem que és complicat, perquè aquí dic que nosaltres ens haurem d'adaptar una normativa general a aplicar les directrius aquí. Per exemple, se podrà anar a la platja. La platja estan netes, estan preparades, no estan muntades, perquè després en podem parlar un poquet
sí,
com va,
concessió.
Però la platja és un lloc que s'hi podrà passejar, s'hi podrà fer deport, s'atendrà una distància, estic parlant de la platja d'Utamarels, del port de Pollença, llàgicament no estic parlant d'una platja petita ni d'una llala, però s'hi podrà fer. Bueno, no ho sabem, ho haurem d'interpretar un poquet tot això. El que sí que està clar és que això no podrà ser tant, i que també és ben vera que si hi ha unes activitats no essencials que estan fent feina, però lògicament la gent, en mesura, sobretot la gent que té menys afectació, que són els infants i unins, puguin començar, ja només per la seva pròpia salut física, mental, el seu estat, després d'estar un mes i mig tancat, pues començar a fer aquest desconfinament progressiu. Un altre aspecte són les persones majors, que aquestes estan encara en aquesta situació de risc, no en sortiran i hauran de la situació de risc i hauran de prendre aquestes mesures. Però qualsevol mesura de desconfinament parcial i progressiu haurà d'anar acompanyat d'aquestes mesures, i mesures ja en tenim moltes i tothom els sap.
Vosaltres, l'Ajuntament, sabeu, Tomeu, quants de hotels d'aquí del nostre municipi ja han decidit no obrir les portes aquesta temporada?
No, el que passa és que aquesta setmana tenim una reunió a l'Associació Hotelera perquè ja fegem una mica de previsió. El que sí que apareix és que el turisme enguany aquesta temporada serà pràcticament nul·la. Per tant, aquí hi ha dues tasques. Primer, dels propis empresaris, que hauran d'afrontar amb moltes dificultats una temporada pràcticament, com dic, zero, i després de l'administració, que haurem de veure com se pot ajudar. De fet, avui de matí parlàvem amb l'interventor, a veure de quines maneres podem fer, per exemple, en referència a la recollida de fens, un predons totalment separats. O sigui, una cosa és una vivenda que continua tenint la seva activitat i generant un fens i generant una activitat, i una altra és un comerç que està tancat, un hotel, un restaurant, una cafeteria que no té cap tipus d'activitat. De fet, avui també estan mirant que van aquesta setmana les lectures de comptadors per tenir una estadística d'aigua, de veure com van evolucionant, i lògicament hi haurà subministres que estaran pràcticament molt baixos. És veritat que tot això molt baixa la despesa, però no és la intenció. Vull dir, tindrem aigua de la desaladora, però si no ens fa falta, i enguany és un any que pluviomètricament més o manco va bé, tindran menys despesa, però lògicament tindran menys ingressos i malauradament seran per no poder tenir turistes aquí. Per tant, ara és un moment de fer anàlisi, d'anar fent propostes, estan mirant altres municipis doncs com poden fer legalment, doncs, o per poder donar ajudes, o per poder donar bonificacions, o per derogar qualsevol tipus d'ordenança, però clar, jo ho he dit sempre, nosaltres no legislam, nosaltres som uns executors del legislador, l'Ajuntament només té potestat per legislar mitjançant ordenances fiscals o ordenances de funcionament propi. i legislar dia d'avui sense tenir una base jurídica, quan l'estat d'alarma permet com a comandament únic a l'estat fer la normativa que creia dient, mitjançant decret lleis, doncs és lògic esperar. Per exemple, nosaltres a dia d'avui sempre teníem l'autorització de costes, no? Clar, nosaltres hem estat fent feina durant tot l'any per tenir una autorització que va acabar dia 31 de desembre de l'any passat, no? Per tenir les terrasses, amatges, plages, tot per anar explotant. I teníem un contracte preparats, no? Ara, a dia d'avui, no tenim aquesta autorització, per tant, clar, nosaltres no ens veiem capaços de treure unes terrasses que realment se licitarien, que l'Ajuntament hauria de pagar un cànon a costes quan costes no... ningú de nosaltres ens interessa en aquest servei, que ens deixin un terreny o aquest seu per nosaltres explotar-lo quan ningú anirà en aquesta concessió. Igual d'Uixí Vius, igual de les Amatges i tot això. Clar, aquí estan demanant de tots els municipis que ens legislis en aquest aspecte. Per què? Pues perquè, jo què sé, a lo millor mes de juliol i agost pues no vendran turistes, però la gent voldrà anar a la platja i voldrà estar una amatge, i hem de tenir les amatges primer de tot, si se poden muntar, però no hi haurà un mateix rendiment d'unes amatges d'ara, ni se podrà a lo millor cobrar un mateix preu, ni res, que hi havia l'any passat o que hi pugui ser l'any que ve. Pues tot això l'administració ho ha de preveure. I qui ho ha de preveure? L'administració competent, que es costes. L'altra setmana m'ho van dir, la setmana passada, que les plages han de mantenir un mateix nivell de socorristes. Bueno, nosaltres podem plantejar un tema d'un nivell de socorristes, però no és el mateix si la platja té un ràtio d'una persona per 20 metres quadrats que n'hi hagi un per cada 100 metres quadrats. La necessitat de socorristes no serà la mateixa, per tant, ni la despesa, no ens gastarem 400.000 euros en socorristes quan a lo millor en 150 ens bastarien, no? Tot i que és un tema de seguretat. Pues totes aquestes coses són les que, en certa manera, el dia a dia t'absorbeixen de mirar què has de fer, com ho has de fer i com ho has d'aplicar. La qüestió és que venen maldonades, que la temporada turística pareix que no anirà bé, que pareix que pràcticament no n'hi haurà, que bars, cafeteries, restaurants romandran tancats, i nosaltres haurem d'intentar donar una resposta dins la nostra mesura, perquè també hi ha moltes respostes que hi ha, vull dir, hi ha moltes respostes que hi ha que són competència d'altres administracions, a nivell de treball, a nivell de comerços, etc. Jo avui li deia a un regidor de comerç, o en Palaum, i a l'ADL, que haurien de saber quantes empreses que en aquest moment tenen tancades s'han acollit a les mesures que ha proposat el govern central i el govern autonòmic en tots els aspectes, perquè sabíem què hi haurà i què no hi haurà per ells, i si nosaltres podem col·laborar amb ells en matèria de gestió, de que se pugui fer el més ràpid possible, i en matèria de que aquesta gestió sigui àgil i sigui i funcioni a la millor mesura possible, o sigui que no se superposin les ajudes, però que intentem instar l'administració que tramiti el més aviat possible aquestes ajudes per tots els sectors que són desfavorits, a part de la que es puguem fer nosaltres.
En quant a els restauradors, hem vist també un canvi aquests dies a través de les xarxes socials, que molts estan reinventant, diguem, i estan proposant vendre el seu menjar, els seus productes a domicili. Veiem en dos dies així, que són molts,
sí,
que són ho
molts
estan
que,
anunciant.
Clar, és normal, perquè la gent pues, a lo millor no contraten tant de personal, però els propis autònoms pues, tenen les instal·lacions, tenen un producte i tenen un bon servei. Aquí tenim molt bons restauradors i la gent pues, que pugui, que vulgui, pugui tenir qualque dia pues, com anar una cosa diferent i que li duguin a casa seva, anar a cercar-la en funció de les possibilitats que hi ha. Això és una de les coses que sempre hem insistit des d'aquí, flexibilitzar lo màxim perquè el comerç local i la restauració local pugui exercir el que són les competències que preveu l'estat d'alarma. Dic que se pugui fer la venda a lo millor des de fora, que se pugui servir un menjar a domicili, que se puguin fer totes aquestes tasques per poder donar lloc a peu que contribuïm una mica més en un moviment de l'economia.
Tomeu, han sabut fa uns dies que no hi haurà evidentment festes de Sant Joan a Ciutadella. Molta gent ja se demana què passarà amb la patrona. Ja vos estàu plantejant alguna cosa en quant a les festes pollencines?
Bueno, la veritat és que mos plantejam la situació més desfavorable, però per una senzilla raó. Si pensam, mira, l'altre dia van tenir una videoconferència per la comissió del Corpus, no? Quan jo estic de dins, ja està, sí. I ja se va decidir que no, que l'únic que se pot fer pues, és un ofici a nivell de porta tancada i transmetre-lo per les xarxes i per fer un poquet de recordatori de l'Otesa del Corpus amb imatges retrospectives i fer una cosa pues, que mos animi en els ciutadans, que una festa religiosa però tan tradicional que no s'ha suspès mai, pues, no mos queda més remei que suspendre-la. Què passa? La patrona incompleix en totes les recomanacions sanitàries, per tant, però no només la patrona, és que començam ja, després de final de curs, entre finals de cursos de l'escola de música, final de cursos de les escoles, això ja començam en un mes de juny, finals de... després començam en Sant Pere, efectes de festes religioses estan suspeses a altres religioses per massificació. Com ens seguim a les festes del Terme, continuem després a les festes de la patrona, les eleccions de moros, totes aquestes coses que ja venen normalment fixades per unes rutines, si no dormiram les recomanacions sanitàries, les incomplim totes. Per tant, que no hi haurà festes, jo no me vull atrevir a dir que no hi haurà festes, que les festes no seran com són les de la patrona, doncs no, mos haurem de reinventar. Dijous és Sant Jordi i hi haurà Sant Jordi, tothom aquí m'ho feien ressò del Sant Jordi virtual que hi ha i del Sant Jordi que podem trobar en la col·laboració de tota la ciutadania i res més que enguany que reivindicar aquesta cultura, la lectura. No hi podrà haver una rosa física, però hi haurà una rosa virtual, no hi podrà haver un llibre xiqui podran ser de qualsevol manera, però hi haurà aquesta part virtual de l'Hotel Sant Jordi, doncs és exactament el mateix que hem de fer nosaltres. Reinventem-nos i ja comença a haver-hi propostes de totes les empreses que se reinventen un poquet per fer aquesta part de totes les festes que poden ser online, d'una altra manera, vull dir, per publicitar un poquet, i mos hauran de reinventar i els regidors ja saben la que hauran de fer.
Ara mencionat l'escola de música, aprofit per recordar que el darrer dia, dijous, quan vares venir, vares fer unes declaracions sobre professorat de l'escola de música, que no varen agradar molt alguns professors del centre, i també Junts Avançam ha escrit una nota de premsa demanant reiniciar tota l'activitat lectiva no presencial a l'escola de música, i també rebutgen les declaracions que varen realitzar a la ràdio, diuen, en contra del claustre la setmana passada. Què vols aclarir, Tomeu?
Bueno, jo de Junts Avançam me sorprèn, però bueno, ja no me sorprèn res, perquè realment van a contracorrent de tot, i no pareix que sigui un govern, un grup polític que hagi governat. No me sorprèn, perquè cada vegada que dones una explicació, després els giren la truita i canvien i volen fer-se el seu ressò i la seva política. Per tant, allà on ells demanen explicacions, lògicament, nosaltres intentant donar explicació, però quan veiem els resultats, valment no dir res. I l'únic que passarà és que aquestes escrits que fan, que tergiversen totalment el que pugui ser la realitat, després se vegin amb una situació que reclamin unes explicacions que quan els hi has donades no és que no els entenguin, perquè tothom està capacitat per entendre les coses, lògicament, però que volen fer una política i no volen fer un interès general. D'aquí se part totalment, quan parlant d'oposició, d'Alternativa i de Unides Podem, que tenen una altra actitud molt més positiva a l'hora de plantejar diversos temes independentment de la seva ideologia política. Però des d'uns Avançam ja no m'ha sorprès res, lògicament, perquè jo havia parlat-ho dijous, divendres van tenir un plenari de matí i després del plenari van tenir només d'una hora i pico de reunió parlant de molt de temes a nivell de portaveus, de tots els que érem allà presencialment, i se van donar totes les explicacions no només d'això, de servir serveis socials, d'escola de música, de festes, de molt de temes que se feien. Per tant, si tenen la informació de primera mà i en volen fer un ús polític, el que passarà és que no tindran la informació, no per res, perquè tenen la sensació de que no l'entenen o no volen entendre donar això a la ciutadania. Simplement és un tema de sentit comú i de responsabilitat que el no apliquen. A veure, respecte a les declaracions que jo havia fet, crec que ja els hi vaig explicar al comerç si m'ho van demanar i també a la responsable de la PINA que no se va, crec que no se va entendre res de lo que volia explicar. Mem, hem de tenir molt clar que l'escola de música són, no formen part d'un col·lectiu docent com se podia entendre un col·lectiu docent de professors de l'ensenyança reglada d'escoles concertades, privades, públiques, instituts, etc. Per tant, que van per una normativa totalment diferent i per uns directius totalment diferents que jo no tinc ni tant se vols perquè va de valorar, perquè no és l'àmbit de les nostres competències, són l'àmbit de la Conselleria d'Educació. L'Escola de Música són personal laboral de l'Ajuntament, més un parell que hi havia unes empreses contractades per tres serveis. Bueno, ja va quedar molt clar tots els informes que si se prestava un servei, lògicament, se passaven les quotes corresponents. El servei se va prestar, segons els informes de la direcció de l'Escola de Música, durant tot el mes de març, exceptuant-ho dos darrers dies, perquè ja hi havia les activitats que no eren essencials. Que, per tant, aquestes sí que ja obligaven d'una manera tàcita de llevar l'activitat de l'Escola de Música durant 15 dies, no? O durant 10 dies. Per tant, jo sí que mai comprometo a que no se passarien les quotes perquè queda molt clar, l'Ajuntament no té un medis, ni l'educació de l'Escola de Música a nivell local té un medis per garantir que les classes telemàtiques tinguin exactament el mateix resultat que el que poden ser unes classes presencials dins una sala. Per tant, a partir d'aquí, la diferència és que hi ha unes directrius, hi ha unes instruccions per part de Batlia que se poden fer en l'estat d'alarma, que hi ha dues solucions. Com han fet en molts de departaments, pues, reordenar aquests departaments a fer feines a altres llocs. Jo no ho veia massa adequat a l'Escola de Música perquè no té massa sentit que el professorat se n'en vagi a fer tasques pues, a serveis socials, a urbanisme, a altres llocs, perquè no són tasques tan purament administratives. Però ara mateix la gent de l'OAC pues, va a serveis socials, vendrà aquí a dur control de repartir un menjar, hi ha gent de turisme que està fent feina notificant, hi ha gent de turisme que està fent feina arxivant urbanisme. Vull dir, jo crec que són tasques que ningú, tothom, d'una manera voluntària, quasi ha fet amb una naturalitat total. L'Escola de Música és distint perquè els professionals, que lògicament coneixen del seu àmbit de la tecnologia, doncs el que jo ja vaig demanar i vaig transmetre a la direcció de la regidoria és que la manera de que nosaltres no hagin de passar unes quotes per unes classes que no se poden fer amb unes garanties que donaran els mateixos resultats ni amb les garanties que tots els alumnes hi aniran, era que ho fessin de manera voluntària. I de manera voluntària vol dir que si jo no tinc que fer una directriu obligant a començar les classes, tenien la possibilitat de no haver de passar unes quotes perquè els professors que cada final de mes estaran cobrant la seva nòmina íntegra, igual que tot el personal que fa feina a l'Ajuntament, que fa la seva tasca, doncs que s'han cobrat, cobraran igual la nòmina íntegra. Per tant, la manera per no haver de passar unes quotes era que fessin classe voluntàries. Què esperava jo? Una resposta massiva i unànim, envolcant-se d'una manera molt clara de tot el professorat fent aquestes classes voluntàries, que posessin tots els medis, que jo no els sé. Jo no sé com se pot donar una classe de saxofon o de bateria online, però és. Vull dir que si un ha de tenir el seu medi electrònic perquè li falta una webcam, com vaig explicar, perquè el mòbil no va bé, ha de tenir un accessori, doncs que se volgui. I a partir d'aquí tothom pugui tenir aquesta estabilitat a les classes de música. Que crec que també s'havia d'haver fet així la setmana passada, no perquè eren vacacions escolars, entre cometes.
Alguns professors varen seguir fent classes.
Sí, però jo el que vaig demanar és que aquesta voluntarietat fos unànim, com a mínim per un tema de solidaritat amb la resta de companys, personal laboral i personal funcionari, personal públic de l'Ajuntament. això. I jo crec que això no s'ha entès, perquè si no, és molt senzill. Jo demà de matí puc fer una instrucció dient se tornen a posar les classes, però quina garantia tenim nosaltres de que les classes que s'adonaran seran igualment profitoses, si hi haurà tots els medis que se puguin fer i si tots els alumnes respondran en aquestes classes. Que després ens veuríem obligats a aplicar unes quotes que jo som el primer que crec que serien injustes en aquest aspecte. Per tant, jo crec que si no volen entendre això, és molt senzill, podem anar per aquesta altra via, però l'explicació és ben clara i el que a mi no m'apareix bé és que si hi ha un representant sindical dins l'escola de música que hauria de ser l'interlocutor, doncs el més normal és que el meu telèfon ja és públic, que me cridin, que venguin a la reunió, com han tingut avui reunions a l'Ajuntament, que no passa res, complim les mesures sanitàries, podem estar a 5 metres i podem xerrar perfectament com xerrant tu i jo, i s'aclareixen les coses i aquestes persones són les que han de transmetre, han de fer de vector, han de fer de víncul cap en el professorat, perquè el professorat s'enfada, però té tot el dret del món, però ha d'entendre quina és la situació de la funció pública. Nosaltres estem dins un àmbit de funció pública local i tant de dret té un personal de l'Ajuntament que en el final, pues, a final de mes tindrà les seves retribucions i creiem que la millor manera era aquesta. I això és el que se va demanar. I com bé dius tu, hi ha gent que aquesta voluntat l'ha demostrada des del primer dia i n'hi ha altres que no tant. Hi ha gent que ha hagut una setmana de vacances i s'han acollit exclusivament a la seva setmana de vacances i n'hi ha altres, pues, que s'han voltat i tant si hi ha hagut vacances de Setmana Santa o no, pues, s'han voltat de cap a uns alumnes. Això és el que jo vaig demanar i això és el que crec que no se va entendre, no sé si no m'he explicat bé, crec que he intentat explicar-me de la millor manera possible i hi ha uns interlocutors de professorats, però si volen venir professors tampoc no són tants, són 10 o 12 i a dins una sala de plen n'hi quebrem ben separat 25 persones i se poden donar les explicacions en persona, però crec que si hi ha uns representants, aquests representants han de transmetre bé la informació i el per què se fan les coses i el per què se demanen. Per tant, jo crec que per això t'hem atenjat i crec que si voluntàriament els alumnes que volen poden fer les classes, no. Que mos han de veure botjats a Forceró, jo no m'agradaria, perquè crec que és una qüestió de primer de sentit comú i també un tema de solidaritat. Jo crec que és un tema de solidaritat no només amb els alumnes i amb els pares, sinó també amb la resta de companys. És igual que la gent, el professorat, pues, dona classes i n'hi ha uns que tenen més dificultats o menys. Una persona que és AL pues, té molta dificultat perquè els seus alumnes són molt més complicats que una persona que està donant matemàtiques o ciències naturals a primer de batxiller o segon de batxiller com fa la meva filla. Pues, jo entenc que la dificultat de donar classes a un col·lectiu o a un altre no és la mateixa, però els professors tenen les mateixes obligacions. No és el mateix donar classes de dansa, que és molt difícil o pràcticament impossible, que donar una classe de guitarra. No és el mateix donar una iniciació musical o solfeig que donar-la a un altre instrument. Vull dir, per tant, jo crec que és una qüestió molt clara en aquest aspecte.
Divendres vareu tenir un ple on se varen aprovar inicialment el pressupost. Les crítiques de l'oposició alternativa, per exemple, se queixa de que es va aprovar una nova dedicació exclusiva.
Però això, jo també és una altra d'aquestes coses que són totalment tergiversades i bé, no és que la gent no ho entengui, és que giren la truita les coses allà on no hi són.
Si vols explicar aquesta perquè pujada de sous i una nova
no
dedicació exclusiva.
Bé, primer de tot que no hi ha cap pujada de sous. Aquí hi ha funcionaris tenien un acord firmat de l'anterior legislatura on s'aplicaven unes pujades a lo que és la carrera professional. La carrera professional se feia en tres exercicis, un 40, un 70 i un 100% durant 3 anys. Això està firmat. Nosaltres hem d'entrar en unes altres negociacions funcionarials, però aquesta estava firmada i s'aplica damunt de funcionaris. I això ho cobren els funcionaris, el personal laboral de l'Ajuntament de Pollença. No ho cobren ni el personal, ni els alt càrrecs, ni el personal d'alta direcció, ni els càrrecs públics. Per tant, això són uns increments que estaven damunt la taula i tot això ho sabien l'oposició i no, i, en fi, ja ho he explicat abans, és a dir, una cosa que han aprovat ells saben perfectament com està, no?
Les
dedicacions exclusives, en aquest moment hi havia les dedicacions parcials i les del 100%. En aquest moment teníem unes dedicacions parcials que eren 3 en el 100%, una en el 50% i una en el 75%. Aquesta del 75% no s'aprova la dedicació exclusiva, se fa una dotació pressupostària que passa d'un 75% a un 100%, perquè potser antes s'hi dedicaven 4 dies a la setmana o 3 dies i mig a la setmana, per dir-hi d'una proporció, doncs ara passaran a dedicar-se a jornada completa. Potser antes hi havia 32.000 euros de dedicació, doncs ara passarà a 45 o 46, però no és que hi hagi una nova dedicació més, això és tergiversar la informació per donar-li l'efecte que li interessa a l'oposició. En aquest moment no s'aprova la dedicació més, se fa una dotació pressupostària i la competència és de ple, i això ho sap l'oposició, ho sap de sobre, perquè sap qui és el competent en cada matèria. Quan se donen més atribucions a un regidor, ja se'n donaran més, perquè hi puguin dedicar més temps, hi ha una base, que és la base econòmica. Per això, igual que nosaltres hem pressupostat moltes partides que a l'oposició li agradaran o no li agradaran i que després anirem modificant en funció de la necessitat, aquesta és una més, però no és que se donin més dedicacions, totalment el contrari. I en proporció a nosaltres tenim menys dedicacions que el que tenien a l'anterior equip de govern. L'equip de govern anterior tenia 3 dedicacions exclusives i una que era un 75%, si no vaig equivocat, en tots amb 7 regidors dins l'equip de govern, i nosaltres amb 10 regidors dins l'equip de govern no arribàvem a les 5 dedicacions exclusives. Per tant, tenim 4,25 i passarem a 4,5. Per tant, si miren la proporció, encara estem destinant menys dedicacions fins a un màxim que tenim de 7 dedicacions, que és el que pot tenir un municipi. Però no s'ha otorgat ni cap dedicació exclusiva més, i totalment el contrari. S'ha regulat una situació que és de facto a nivell pressupostari, i després quan hi hagi un pla ja se farà un nomenament. Per tant, no. Això és aquestes coses que tu expliques i dius, bueno, per què perdem jo explicar un plenari una situació quan després l'oposició no explica les coses, jo els explico en un plenari d'on això i no han fet cap nota de premsa al respecte ni res de tot això, i l'oposició ho canvia, doncs bueno, no passa res, nosaltres donarem ja com veien les coses de Junts Avançam, com he dit antes, mos dona ja el peu a saber per on va, i crec que l'interès general de Junts Avançam de lo que diu o lo que fa és zero, perquè podíem entrar en temes de demagògics, de xarres, de dobles xarres, de dobles sous de membres de Junts Avançam que tenen per aquí i per allà, no entraré, jo no val la pena. Nosaltres mos dediquem a fer feina, i és el que mos interessa, és el que mos dediquem en cos i ànima, tots els regidors de l'equip de govern, i com he dit, hi ha molta diferència d'unes oposicions a l'altra.
Ens queden 10 minuts, Tomeu. Anem a seguir parlant encara de diversos temes. Us afecta el desconfinament durant l'obertura de la deixalleria?
Bueno, ara estem estudiant a veure si aquesta setmana encara fem la recollida porta a porta, no va bé, de moment avui ara mirava el que hi havia i suposo que s'ompliran aquests 2 dies, i el que voldríem és poder fer una obertura de la deixalleria. Ho dic perquè tot és comparable, però no és igual. Quan a vegades veus altres pobles que han obert la deixalleria, hem de pensar que són punt de porta i nosaltres no és un llast. Ens agradaria a partir de dilluns, si la normativa ho permet, i això no ho avançarem fins divendres, poder fer l'obertura de la deixalleria, però no una obertura generalitzada ni que s'hi pugui anar com s'hi va ara, sinó que se demani una cita prèvia per anar a la deixalleria per particulars. La deixalleria és per particulars, no és per empreses, quan són altres tipus de generadors s'ha de fer per una altra via, per particulars, i que s'hagin de fer amb una cita prèvia i que tinguin una conformitat via correu electrònic, amb un nom de la persona que li durà i les característiques i dades del vehicle que li durà. I lògicament el material que s'hi pot dur, que això ja se sap, no? Per tant, la gent que vulgui anar a la deixalleria diu, ostres, que jo tinc una trasteria i faré un viatge de trastos, doncs hi mateixen una furgoneta i a punt d'una furgoneta grossa o tal, però són coses meves, doncs que puguin telefonar, se puguin apuntar, se'ls envia un correu electrònic o un SMS, perquè tothom té telèfon mòbil o un WhatsApp, i aquesta conformitat els doni peu a que puguin anar allà d'una manera ordenada. Això és el que en certa manera estem mirant, que no vull confirmar fins que no tenien clares, com he dit abans, les normatives.
S'està estudiant i ja ho anunciarem. Sí que vares anunciar que ja que s'ha reparat, no?, un servei de recollida de voluminosos. Recordem que la gent ha de demanar cita perquè els hi passin a recollir els voluminosos telefonant a Enser al 971-53-45-73. S'ha de demanar cita.
Estan ja tramitant per demà, n'hi ha en un moll, i si no vaig errat, i divendres a Pollença, i avui ja estava bastant pla.
Més coses, no hem parlat de la situació de denúncies que hi ha hagut a causa d'incompliment d'un decret d'estat d'alarma aquests darrers dies?
No, hi ha hagut potxes, hi ha hagut qualque insurrecte que s'ha passat, qualcú que ha tornat a sortir dos xans a la muntanya i els han aplegat, qualcú que s'ha tingut qualque desacat a l'autoritat i, bueno, dit l'Otxer no n'hi ha hagut moltes, però l'altre dia que van tenir junta de l'Otxer de Seguretat, primer ho vaig explicar en Tapollença del Cudi sobrepassant les 1.000, i això són moltes. N'hi ha més en un port de Pollença, que Pollença, la gent està complint. Aquest cap de setmana hi ha hagut molt de control, jo vaig estar parlant, ja vaig trobar un coronel de la Guàrdia Civil, aquí, un nou coronel de la Guàrdia Civil, que havia vengut, i supervisava les inspeccions, n'hi ha hagut moltes a Pobla, n'hi ha hagut molt al Cudi, n'hi ha hagut molt per aquestes zones, i bueno, i crec que han d'extremar les mesures i la gent ha de complir, certificats, les empreses han de fer la, tot correcte.
Molt de control, que dissabte la gent estava un poc assustada, entre cometes, perquè hi havia militars per Pollença. Quina era la funció d'un militar?
Bueno, és un tema també de control, això no ho organitzen nosaltres, això és un mando únic. Jo pensava que l'estat de l'ànima, un mando únic, passa a ser l'estat i l'estat distribuís com vol. Nosaltres mos avisen i mos avisaren divendres de vespre que vendrien militars a col·laborar a les tàcies de vigilància. Bueno, jo la veritat és que m'agradaria més que aquestes tasques se fessin en els militars que tenim aquí a la base del port de Pollença, i així ho he manifestat en el tinent de la Guàrdia Civil, que tenint militars que estan aquí, que són d'aquí, que coneixen molt bé la situació de Pollença i Port de Pollença, i així li vaig dir al coronel, m'agradaria molt més que aquesta col·laboració se fes a les militars que tenim a la base d'un moll, que puguin col·laborar la policia. Ells s'han oferit cada vegada, i ho tenc que dir des d'aquí públicament, col·laborant totes les tasques que puguin fer, però clar, realment nosaltres no tenim un mando de munteu, per tant és delegació de govern i un tema propi de les forces de seguretat de l'Estat. Però jo m'aniria molt millor com a ajuntament, com a responsable de policia, en unitat de policia també, i en un tinent de la Guàrdia Civil, que aquestes col·laboracions les fes amb un mòbil. Per què? Per un tema de coordinació, perquè si hi ha aquests guàrdies de la base militar o aquests militars que són d'aquí de Pollença o que resideixen aquí, coneixen l'idiosincràsia, coneixen la persona i coneixen la realitat física d'aquí, si han d'anar a una rotonda, un camí, un tal, per col·laborar amb la Guàrdia Civil. Per tant, això és el que han demanat, que mos agradaria més que, sí, ja que tenim una base militar aquí, que aquests esforços se puguin destinar a altres llocs on no tenen aquest destacament, i nosaltres mos
podria ser
nodrir. No
posaran donar resposta, però...
No, esperem que aquesta setmana mos ho diguin.
I també hem de destacar, ja mos queden uns darrers minuts, que aquest dimecres hi ha campanya de donació de sang,
sí,
aquí a Pollença.
Sí, dimecres, i crec que s'ampliarà dimecres i dijous, us avisaran demà, perquè estan avisant a la gent i no hi cabran, i serà dimecres... dimecres seran
de 5 a 9 en un club, ho hem de dir, perquè normalment són,
sí,
en un centre de salut,
sí, ho farem en un club, perquè clar, en un centre de salut no se pot fer. Agraïm la col·laboració del Club Pollença. No sé si s'entrarà per davant o almenys s'entrarà per la porteta d'un carrer Monà i en cites prèvies, però d'una manera molt controlada, però és una de... hi ha necessitat de sang, i així mos ho van dir, d'un banc i teixit de sang de Balears, i se pugui fer durant aquests dos dies, la gent pugui anar a donar sang.
I doncs tenim confirmat dimecres de 5 a 9 del vespre, és en el Club Pollença, ja vos donarem més dades, això és passat demà.
Exacte.
Metomeu, no sé si vols afegir alguna cosa...
No, en principi ja dic que és un poquet com anem fent feina i com anirà la setmana amb molta expectació de veure mem com aquest desconfinament. Jo m'agradaria molt per us els lots entre 12 i 14 anys que és que s'està xerrant que puguin sortir no xerrer. Primer perquè donaran...
No, i de més petits.
Bueno, jo, de 12 per avall, no, de 14 per avall, hi ha comunitats que demanen d'entre 12 i 14 i nosaltres de 14 per avall. Que donarien vida, crec que no poble, crec que donarien també aquesta sensació d'ànim per a pollencins, perquè vegin un futur que torna a sortir un poquet en un carrer, complint les mesures, però em fa molta il·lusió veure'ls a tots de fora i que com bé han dit els responsables, tant el president del govern com la presidenta de la comunitat, d'una manera escalonada i diferenciada per comunitats autònomes, puguin tenir aquesta sortida.
I de veure si ens arriben aquestes instruccions, però també els pares poden organitzar un poquet i saber fins a on podran sortir.
Exacte.
Molt bé, idò, arribant ja a recta final d'aquest programa, ara a la 1 en punt escoltareu el bolletí d'IV3 i a les 5 reprenem la programació amb els petits plaers. Bé, Tomeu, no sé si vens dimecres, dijous...
No ho sé, bona ja... un pollet sobre la marxa.
Ja veurem.
Molt bé, moltes gràcies.